21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Continuem a IB3 Ràdio amb Ivan López en el control tècnic, entrant amb Olivetes en aquest dia festiu, dilluns de Pasqua. I avui, en aquest programa, mos tornam a demanar una cosa.
Quin color fa avui?
Maria Antònia Miró, quin color fa avui?
Mira, el color que parlarem avui pot ser el color de la natura i de l'esperança. A les xarxes socials és el símbol definitiu de que una persona paga la pena, però alerta, perquè aquest color també ha amagat tragèdies poètiques, ha matat emperadors i és el resultat de la il·lusió òptica més gran del nostre cos.
Yo te quiero verde, sí. Sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde.
I doncs està clar, no? Parlarem avui del color verd, Maria Antònia. Avui en dia els joves diuen, és una green flag, una bandera verda.
Exacte, que vol dir que qualcú té característiques molt positives. Però tot i que ja veuràs que és verd, històricament, engana molt. I si no mos ho creiem, només hem d'escoltar un dels versos més famosos de la nostra literatura.
Sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde.
Verde que te quiero verde, el cantautor Manzanita i també Ketama sonen en aquesta versió del mític poema de Federico García Lorca.
Clar, és un clàssic. Aquest poema és del Romance sonàmbulo de Lorca que va publicar l'any 1928. I fixa com canvien les coses, perquè avui en dia deim verde que te quiero verde amb aquest to alegre, ecologista, fins i tot positiu. Però Lorca no volia dir això en absolut.
Ah, no? I què volia dir Lorca?
Era mutxerra de mort i tragedi. El verd en aquest poema és el color de la descomposició. El poema original d'en Lorca descriu una jove gitana que s'ha tirat dins un aujub esperant en el seu amant contrabandista. Per això diu verde carne, pelo verde, con los ojos fríos a plata. La lota està morta dins l'aigua i, per tant, Lorca va agafar el color verd per referir-se al seu cos que s'estava prudint per donar-li aquesta pàtina de misteri i de fatalitat brutal. Clar, la frase ha transcendit aquest poema i tothom l'usa com qui di verde que te quiero verde amb to d'alegria.
Mare meva, m'acabes de rompre un mite totalment. Clar. Jo pensava que era un poema d'amor.
Sí, o de primavera i tot, no? De alabar
de naturalesa. I resulta que és de descomposició.
Exacte. I
mare meva.
El que dèiem és verd, és el color de les contradiccions. Perquè ara te rompré un altre mite. Abans, aquest poema, com han comentat, de ojos fríos de plata. Però, i els ulls verds?
Els ulls verds són preciosos. Tu ja tens verds?
Sí.
Preciosos. I hi ha molta gent que ja té verds.
Però, de fet, són molt rars. Només un 2% de la població mundial els té d'aquest color, però és vera que se concentren en llocs com Irlanda, Escòcia, nord d'Europa i Espanya. De fet, els ulls verds a la llana són notablement bastant comuns. Els estudis indiquen que fins i tot un 55% de la població els hi té. Per tant, superarien bastant la mitja mundial. Però aquí ve la gran mentida, Inés. Els ulls verds no són verds.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras.
La Maria Antònia afirma que ulls verds no són verds, així que si ets de teniu verds, escolta-ho.
Clar, perquè no és que les persones tinguem clorofila dins els ulls, és a dir, no existeix el pigment verd humà, fisiològicament, és impossible. Llavors, no és una qüestió de pigments, sinó de física i biologia. És que aquestes persones és una mescla molt concreta. Els ciris hi tenen un pigment groguenc, que se diu liprocorm.
d'acord? Pigment groc. I d'on surt el verd?
Edo, de l'efecte òptic que se diu la dispersió de Rayleigh. Ja n'hem parlat altres vegades. És exactament el mateix que passa quan nosaltres miram el cel i se veu de color blau. La llum entra dins l'ull, se dispersa en tons blavosos i aquest blau se mescla amb el pigment groc que ja té incorporat l'ull. Per tant, groc més blau, espero que hagueu escoltat les excepcions que han fet en aquest programa, dona verd. És a dir, és una il·lusió òptica perfecta creada des de la llum.
Pot ser estar relacionat amb el verd dels cromes, és a dir, els cromes són aquell invent que utilitzen a les pel·lícules per falsejar fons com, per exemple, paisatges. Seria el mateix efecte?
Mira, Edo, precisament que els humans no tinguem un pigment verd incorporat dins el nostre cos i els cromes està directament relacionat. Anem a investigar per aquí.
D'una banda sonora que marqui els moments essencials de pell de gallina. Ràdio, quin final que aquestes alçades de la pel·lícula ens falta com l'aire, algun giro sobtat que ens foti un xispasso que ens faci aguantar fins al pròxim capítol.
Heu pensat mai per què quan graves efectes especials posen els actors davant d'una tele verda fluorescent, el famós croma o green screen, que vol dir pantalla verda?
És vera que a vegades quan mos mostren el making of d'una pel·lícula, així com s'ha fet, és vera que veiem aquell fons fluorescent que nosaltres quan hem vist la pel·lícula és un paisatge o el que vulgui ser. Però per què posen un fons verd i no d'un altre color?
Edo, però és una qüestió dels tons que té la nostra pell. Clar, a l'hora d'editar la pel·lícula, l'ordinador ha d'eliminar aquell color de fons per posar-hi el que sigui, les explosions, el castell, l'esplai. Clar, se va triar aquest verd fluorescent tan específic perquè és el color que està més allunyat cromàticament de qualsevol to possible de la pell humana. Ja siguis molt blanc, bru o de pell més oscura, la teva pell mai tindrà un subtó verd. Així, el programa d'edició pot esborrar els fons d'un cop sense d'accidentalment, per exemple, llevar un tros de galta de sector o de ses mans.
Home, si no estàs molt marejat, perquè hi ha gent que potser està ja verda.
Mo mare sempre me diu que tinc un to verd i no és vera, perquè si no es croma a mi no me funcionaria. És vera que, clar, com que tenim sang que ses venes sempre van en tots cap a rosa, més o menys, no?
Sí, si posessin un croma vermell, mos esborrarien a lo millor sa cara, els llavis...
Així, els blanc o fins i tot els ulls, no?
Sí, és que està tot pensat.
Clar, clar, però tornem als ulls, per exemple. Hem d'esperar, sobretot, que si són verds tant de pigment groc com no, no siguin ulls verds d'enveja.
Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti.
Oh, preciosa aquesta cançó. M'encanta, pensava, uf, quina persona més malalta, tan envejosa, però no. Enveja d'estar prop de tu.
A veure, l'enveja pot ser molt perillosa, Maria Antònia.
Sí, des d'aquí no reivindicàvem l'enveja. Però en tot cas, l'enveja s'associa al color verd. I això li han d'agrair a en William Shakespeare. Perquè, de fet, a la seva obra Otello, ell ja anomenava la gelosia com el monstre d'ulls verds.
En Shakespeare sempre té la culpa de tot.
És vera.
Però per què verd? Per què verd és el color de l'enveja?
Edo, mira, els antics grecs pensaven que quan algú sentia una emoció molt forta, com per exemple l'enveja, el seu cos produïa massa bilis. Llavors, de quin color ets la bilis? Precisament d'aquest color verd groguejat. Per tant, si estaves molt gelós, s'ha de que la pell t'agafava un to verdós de malalt. I avui en dia ja no m'ho relacionem d'aquesta manera amb la bilis, però és vera que l'expressió en molts altres contextos i dins imaginari simbòlic ha quedat lligat és color verd amb Sant Boja.
És per això que te deia que si estàs marejat estàs verd, perquè Verdós. També ve de la bilis.
Exacte.
El verd és un color punyetero, idò.
Mira, tant que durant una època va ser un color literalment mortal.
Tòxic, de Britney Spears, també és un tema pop, contemporani, històric.
Així és.
Com ho vols dir, amb tòxic, de Britney Spears?
Doncs mira, te xerrarem de l'època victoriana. Concretament, en el segle XIX, el verd era el color més tòxic del món. Se va posar moltíssim de moda aquest to preciós, com brillant, que se coneixia com el verd de París o el verd de Chele. En tot cas, la gent de Dubès volia aquell color en els seus vestits, cortines, per pintar quadres i, sobretot, també s'utilitzava per pintar les parets.
I quin problema, eh? Si era moda i de tothom de verd.
El problema és que com aconseguien aquell to tan vibrant? Era un forn mesclant coure amb arsènic. O sigui, sense cap tipus de control ni supervisió. Tota aquella gent de salta societat estava forrant les seves habitacions de casa seva amb verí pur.
Mare meva, i se va morir qualcú d'això.
Era moltíssima gent. Hi havia fàbriques on les cosidores de vestit verds queien malaltes o fins i tot morien. Però, evidentment, la història més famosa o el que després hem relatat, o sigui, volen recordar totes aquestes treballadores, però és cert que també podem parlar de Napoleó Bonaparte, que quan se va exiliar a la trista illa de Santa Helena el van posar en una habitació, endevina de quin color?
Verd! Ha, no me diguis que tenia paper de paret verd de París, aquella habitació.
Era, mira, tota l'habitació empaperada de verd i a silla hi fa molta humitat. Mira, ja ho tenen, les illes. La humitat no és bona. En tot cas, aquella humitat criava fongs a les parets i els fongs fan una reacció química amb el paper alliberant gasos tòxics d'arsènic dins l'aire. Napoleó va anar malaltint a poc, i molts historiadors i metges actuals han analitzat flocs dels seus cabells i estan convençuts que l'arsènic d'aquell preciós color verd va ser el que va empitjorar la seva salut i, de fet, va accelerar la seva mort.
Un emperador vençut per un color. Qui ho diria? Amb el color verd, a més.
Exacte, un color potent, perquè hem de dir que ara també anem dins la potencialitat del verd. Si xerrem de personatges icònics verdosos, n'hem de xerrar un que justament també és verd per accident.
Aquesta sintonia és de l'increïble Hulk, el monstre verd per excel·lència.
Exacte, i no és gaire fan de tot aquest imaginari de còmics, d'en Hulk.
Els oients més fidels sabran que no ho som.
Que no
però escolta, sé qui és perfectament. Jo som distant, però no ignorant.
Exacte. No, això de fa ser bona periodista, perquè és que, de fet, jo mateixa tampoc no sóc gaire fan d'en Hulk, però dins l'imaginari de tothom, tancau els ulls. I vos dic, monstre, enfadat, podem dir musculós, verd, mos ven el cap, en Hulk.
El Grinch.
Mira, no l'hem abordat en aquesta secció, però he de dir, com que és un tema nadalent, trobava que no hi deia, en Pasco. Llavors, anem a Marvel, el gegant de Marvel, Hulk. Resulta que l'any 1962, quan Stan Lee i en Jack Kirby van crear en Hulk, en principi, no havia de ser de color verd.
Mira, quin color havia de ser?
Mira, en Stan Lee volia que fos de color gris. Li semblava un color espantós, neutral i, sobretot, que no s'associava amb cap ètnia humana i que realment fa com bastant de por. De fet, en el primer número del còmic, en Hulk, és de color gris.
Ah, mira, a lo millor no hagués funcionat tan bé.
No, jo crec que no, perquè en el final el gris no crida tanta atenció, però sí que m'apareix molt interessant que digués no volia que fos cap ètnia ni donar a entendre...
Però per tampoc apel·la a ningú, o sí?
No, però segur que no se n'hi havia ocorregut. Supos que també per aquest subtoc gris i té en Hulk com a personatge té un... com és una persona molt tormentada. Llavors volia ser gris.
Per què ha estat verd en Hulk?
Mira, per una errada d'impremta. La tecnologia d'aquella època era bastant limitada bueno, en els anys 60...
Els anys 60 tampoc
però,
fa tant.
Però tampoc no, no com ara, perquè la tinta grisa fallava moltíssim perquè necessitava moltes rotatives. Clar, a l'hora d'imprimir el primer còmic, el color gris va sortir fatal, a unes pàgines es va quedar com platejat, i les altres negres, i a unes quantes, clar, per aconseguir gris, la tinta se va mesclar malament i va sortir de color verdós.
O sigui que una errada ha il·lustrat un dels personatges més famosos de Marvel.
Clar, i què és el que fa que en Stan Lee sigui un bon creador? Que quan va veure la revista impresa amb els monstruos va dir «Mira, Edo m'agrada molt més, crida l'atenció i és més original». Llavors va deixar el seu ego d'artista i va dir «Mira, Setzà m'ha donat una bona decisió». I mira, a partir del número 2 ja va ordenar que a partir d'aquell moment en Hulk, d'aquell moment i per sempre, fos de color verd.
Va saber llegir. Mai millor dit.
Exacte. I saps quan diuen sa vida te fa un regal? En Stan Lee, sa vida li va fer un regal.
Errades que fan històries. O sigui, que es verd arregla també problemes tècnics. Escolta, del còmic i del cine, realment, perquè Hulk també està personatge de cine, quedem-nos aquí, en el cine, perquè hi ha un vestit verd, Maria Antònia, que tu sé cert que tens en ment, que va fer història, no és així?
Així és, estem parlant del vestit de seda que dona Keira Knightley a la pel·lícula Expiació, Atonement, en anglès. L'any 2007 va ser triat com el millor vestit de la història del cinema per davant d'en Marilyn Monroe o en Audrey Hepburn.
I per què va tenir tant d'impacte aquest vestit?
Home, la dissenyadora, que li diuen nom, de Jacqueline Duran, volia que el verd no fos natural. És un verd àcid, gairebé verinós, i de fet a la pel·lícula és verd que aquest color representa un poc la gelosia que té ella, la temptació i el desig prohibit. Va costar moltes setmanes, de fet, trobar la tinta exacta per aquell vestit i, de fet, quan apareix en escena ella vestida amb aquest color verd, el públic i el protagonista que s'enamora d'ella, bueno, ja hi estava enamorat, però bé, han de dir que la veu.
Encara més.
I se queda sense respiració, efectivament.
Parlem de la pel·lícula Expiació, eh?
Exacte, que de fet aquest vestit representa una escena superimportant de la pel·lícula arrel d'un moment de passió que tenen a la biblioteca. Ells, just després, l'envien a la guerra, no entrem en el detall de la trama, però tota la història d'amor se sosté en aquell moment de passió dins la biblioteca. Per tant, havien d'elevar aquella figura.
I tot gràcies al vestit verd. Eh?
Exacte, que va ser bastant fàcil de remengar, a dir-ho.
Vinga, anem a un verd una mica més nostrat.
Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'userda, verd vora el blau mariner. Vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes del coster.
Ja ho canta Lluís Llach, vinyes verdes vora el mar. Parlam del color verd, així que nosaltres ens sentim apel·lats com a Illes Balears, perquè és vera que estem envoltats de verd per mar i muntanya, tenim aquesta sortada, però també a Mallorca en les nostres persianes.
Clar, i t'has donat mai perquè gairebé totes les persianes mallorquines són d'aquest color? No és una qüestió estètica moderna, també té un origen bastant pràctic i humil, com les nostres illes. Antigament la pintura era cara i la gent realment aprofitava el que tenia a mà.
I tenien pintura verda a mà.
Exacte, eren sobrants de pintura de vaixells. Clar, el verd era un pigment molt comú, precisament per protegir la fusta de les barques, de la sal i el sol. I com que sobrava pintura a les drassanes, la gent aprofitava per pintar també les finestres de casa seva. Evidentment, després això se va anar agafant com a tradició i fins i tot ja està inclòs a segons quins plans urbanístics de pobles com de Tramuntana. Llavors, el verd no només esdevé una tradició, sinó que ara quasi que és llei.
Mira que som despavilats. Ja.
Exacte. I també es veu que hi ha una altra raó. El verd es col·loca que millor que m'ho fa aquesta pos i desgast del sol. I a més, a l'estiu, psicològicament, veure aquest verd a les finestres te dona la sensació com si estiguessis a un bosc en la porta tancada. Fixa't que realment imita el color verd de fua de no sé si de pi. De pi, d'oliver, les oliveres tenen un verd més grisós.
Les oliveres tenen un verd espectacular,
un
verd platejat.
I jo saps que pensava abans? Que imagina't que el color d'ulls depengués d'allà on miren les persones.
Wow.
És a dir, que no fos que el color que tenim d'ulls no depenés de pigments, el que hem parlat fins ara, sinó la gent de ciutat tindria els ulls grisos, la gent de tramuntana tindria els ulls verds, la gent de costa tindria els ulls blaus i que també fos cànon de bellesa, men qui té els ulls més guapos des d'on mira.
I si ets nòmada?
Tindries un color marronós perquè seria que han agafat de diferents llocs. I que imagina fins i tot que el color d'ulls te canvies en funció d'on has viscut.
Imagina't.
M'ho diria tantes coses als ulls de qualcú.
Bé, els ulls diuen moltes coses ja de per si.
Sí, imagina't.
En tot cas, es veurà que les persianes d'arreu de les illes, en realitat, no només de Mallorca.
Exacte, de Menorca també.
Són verdes, però sí que es veurà que pensava en les casetes blanques de Menorca, per exemple, d'Eivissa, que no tenen les persianes verdes. Ah, sí. Ara no,
bueno,
ara
vegades,
no ho sé.
Normalment
ara, saps aquella imatge que saps perfectament, però que...
Te dubtem, això, sí.
Dubt. De fet, en tot cas, les persianes que són de males de fer nets.
De fet, no anem a fer una revelació íntima personal, però és vera que polir les persianes i pintar-les cada any és terrible.
Home, pintar-les cada any
no, però és una feina pendent. Sobretot que és curiós, per exemple, la casa modernista de Soia, de Camprionera, és molt curiós perquè, efectivament, té persianes verdes, tant a la façana exterior com a la façana interior. Les dues són verdes, però la forma és superdiferent. La façana de fora és com arrodonida i té com una forma molt curiosa per donar a entendre portes a de fora, nosaltres som senyors, però portes a de dins són gent senzilla i normal, com, bueno, o no fa falta fer aquest ostent, i són quadrades. Vull dir, les façanes també te diuen l'estat socioeconòmic.
Home, i tant.
De si hi ha temps i d'on ves per pintar-les.
I parlant de coses pràctiques, les botelles de vi també són verdes, igual que les vinyes, i les botelles són verd botella.
Exacte.
És a dir, el concepte verd botella existeix, no?
Exacte. I clar, sabries que també és per aprofitar aquest verd botella? És una qüestió d'impureses. Evidentment, el vidre se fa amb serena i serena naturalment té òxid de ferro. I antigament, eliminar aquest ferro per fer vidre, perquè sortís totalment transparent, era caríssim. Per tant, el vidre sortia verd de manera natural.
O sigui, que el verd botella era el color del vidre barat.
Exacte, ben dit. Però és vera que van descobrir que aquest color verd protegia el líquid de l'interior de la llum ultraviolada, per exemple, del sol. Clar, i així evitaven que el vi se fes malbé. Clar, el que va començar com una brutó de material va acabar sent com una millor tecnologia de la conservació.
I per acabar, el color verd, Maria Antònia, allò que miram unes 200 vegades en el dia, s'icona de WhatsApp.
Sense rebre notícies teves en poder, quan tinguis un moment, envia'm una senyal, un missatge codificat. On diguis saps, he perdut gaire temps pensant en altra gent, pensant en altra gent.
Ai, Albert WhatsApp.
És vera. I de fet, com sabem, les aplicacions tenen superestudiat el disseny i el color que agafen. No és un verd qualsevol, és un verd estudiadíssim. Sabies que el creador de WhatsApp va triar aquest color precisament perquè el blau ja se l'havia quedat a Facebook?
Home, m'ho imagino. Vull dir, no farà una aplicació del mateix color de Facebook si ja estava agafat.
Clar, és vera que volien diferenciar-se, però volien agafar el blau perquè, com recordàvem, és aquest color de la tranquil·litat, de la pausa i també de la confiança. Per tant, també tenim aquest motiu psicològic en triar el verd. El color verd és el color de la seguretat. Pensa, per exemple, en un semàfor. Quan està en verd és quan passam. Bandera verda, positiu. Incorrecte, vermell. Per contra, correcte, verd. Llavors, en un món on la privacitat fa tanta por, WhatsApp volia que sentíssim que estàvem en un entorn segur, que teníem via lliure per poder xerrar. I, de fet, no només et s'icona, sinó els missatges, quan tu escrius, són verds.
Correcte. Doncs ja ho veus, des de les persianes de ca nostra fins al mòbil, el verd, mos té controlades. I de, amb aquest color verd de WhatsApp, si feim un repàs de tot el que hem explicat, resum del color verd, quin seria, Maria Antònia?
Mira, com hem vist, el color verd és el rei de la contradicció i realment ho podem dir com tots els colors que hem fet fins ara, perquè aquí és on hi ha els matisos i realment és la interpretació que en fem. Hem començat amb la tragèdia i la mort d'en Lorca i hem acabat amb la seguretat d'un missatge de WhatsApp. Han descobert que els ulls verds són una il·lusió òptica de sa llum, que en Hulk es verd per una errada de màquines i que les nostres persianes són així perquè aprofitaven la pintura a les barques. Un color que ha estat capaç de matar a Napoleó precisament perquè la seva composició antigament du arsènic, però que també protegeix el nostre millor vi dins les botelles. Així que ja ho sabeu, la propera vegada que vegeu una green flag, una bandera verda, recordeu que el verd no només és l'esperança que el que deim, sinó que també és física i també és el color de les olivetes.
Ah, aquest...
Has vist aquest gir final?
Aquest
he de dir que quan vaig escriure i el verd és color de les olivetes, vaig riure tota sola a casa nostra, perquè vaig trobar que era ingeniós.
11:30 des de matí, el verd és el color de les olivetes, per fer l'aperitiu en aquestes hores, en tots nosaltres aquí, des d'Ivetra Ràdio.
Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Inca, Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca, Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes emesos, curiositats i bona música.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
Són les 11:30 i ara toca entrar amb olivetes des d'Eivissa. Nico Ribas, bon dia, com anem?
Bon dia, Inés, com estàs? Molt bé, molt content de nou d'escoltar-vos i d'escoltar-te.
Home, en fet, és ple dels dies festius aquí, també amb en Nico, des d'Eivissa. Mos has contat unes històries, Nico, com ara meva.
Sí, són... Bé, jo em sembla molt interessant... O sigui, crec que Balears i també, per suposat, a Eivissa tenim una història recent que és interessant. No sempre... Bé, hi ha capítols que expliquem que també tenen la seva part fosca, com dèiem sempre, però que crec que s'ha de divulgar i s'ha de conèixer. No?
Uh-huh. I tant. I com us dus avui, Nico?
Mira, hem parlat amb en Bilbo Bassaterra, que és activista climàtic i cofundador de l'organització Futuro Vegetal. És un moviment horitzontal que fa accions enfocades a posar sobre la taula la gravetat de la crisi climàtica que vivim, amb l'objectiu que els representants polítics prenguin accions contundents. I, en primer lloc, li hem preguntat què és, quan i com es forma Futuro Vegetal.
A veure, anem a conèixer en Bilbo Basterra.
Futuro Vegetal, como de manera más oficial, es un colectivo de desobediencia civil no violenta que lucha contra la crisis climática, entendiendo que el principal factor que agrava, tanto a nivel global, pero sobre todo a nivel estatal, en el Estado español, la crisis climática, sería la industria ganadera, ¿no? La ganadería en general. Al mismo tiempo, la definición menos oficial, que es mi favorita, para mí es un grupo de gente muy preocupada por lo que se nos viene encima, independientemente de crisis climática o no crisis climática, aunque evidentemente la crisis climática es una cuestión que agrava muchísimo, pues, el empeoramiento de nuestras condiciones materiales, pero también muy preocupada por el auge del fascismo, por la pérdida de derechos, por la velocidad, además, a la que se está degradando todo, por las dinámicas neocoloniales y racistas, por la violencia patriarcal, por el sufrimiento que tienen los animales de otras especies. Entonces, bueno, somos un grupo de gente que nos duele mucho el sufrimiento innecesario que hay en este planeta y que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, sacrificando incluso nuestra libertad en muchos casos, para intentar ponerle algún tipo de freno a todo esto, ¿no?
Ara hem sentit en Bilbo Basterra, tot d'un entendrem, Nico, perquè li hem fet aquesta entrevista, li has fet aquesta entrevista, millor dit,
sí.
Perquè té bastanta relació amb Eivissa, però bé, bàsicament ells, bé, ja ho ha explicat, fan això des de Futuro Vegetal.
Mm. Sí, en uns minuts explicarem què és el que va passar a Eivissa, però abans ell ha denunciat també que fa un temps van patir una sèrie d'infiltracions, suposadament, dins l'organització per part de la Policia Nacional i expliquen que l'objectiu era aconseguir desmantellar aquest col·lectiu.
Empezamos en 2022 y en tan solo 3 años ya tuvimos agentes infiltrados de la Policía Nacional, una de ellas un mes después de empezar con la actividad del colectivo, porque en el Estado español se respeta mucho el derecho a la protesta, evidentemente, y sufrimos hace ya 2 años un golpe muy duro, en diciembre de 2023, que fue un operativo de la Policía Nacional, de la Brigada de Información, dirigido a desmantelar el colectivo en sus propias palabras. Y bueno, pues a raíz de eso hemos tenido un par de años bastante complicados, con muchísimos procesos represivos, penales y administrativos, muchas multas, muchos gastos jurídicos y demás, y aún así hemos conseguido pues sobrevivir. Y no solo sobrevivir, sino a mantener de alguna manera un poco la tensión, que consideramos que además otras organizaciones ecologistas con mucho más recursos que nosotras no son capaces de mantener.
Li hem preguntat també a Bilbo Bassaterra, cofundador de Futuro Vegetal, com ha afectat aquesta infiltració policial que denuncien a la confiança entre els membres del grup.
Y bueno, lo que sí que ha supuesto ha sido un gran escollo a nivel emocional para todas las activistas que hemos estado en Futuro Vegetal, yo creo, en todo el tiempo que hemos existido como colectivo, ¿no? No solo porque haya mermado la confianza en que el compañero o la compañera puedan ser un policía infiltrado, sino también porque ha habido una ola o una parte de la estrategia que ha utilizado la policía ha sido también la difusión de bulos contra personas del colectivo, principalmente contra mí, además, ya que soy yo el que está hablando, ¿no? Y no solo contra mí, sino también contra otras compañeras por extensión, que éramos las que más estábamos tirando del carro de la colectividad. Y bueno, pues eso ha sido bastante difícil, ¿no? Al final, el ver que se publican noticias en prensa, que desde otras organizaciones se te señala por cosas que no has hecho, además, ¿no? Y acusaciones muy graves, pues siempre es muy duro, muy difícil de gestionar. La mayor parte de mis compañeras hemos estado con pensamientos suicidas a raíz de este tipo de represión. Y ha sido, pues, muy, como te podrás imaginar, muy desgastante y muy complicado de gestionar. Pero ya empezamos, yo creo, un poco todas a ver que no han podido con nosotras y eso nos da fuerza, ¿no? Yo últimamente lo digo mucho. Creo que la Policía Nacional no podría hacerme más daño del que ya me ha hecho. Y si no han podido conmigo, buena suerte aguantándome los próximos añitos, ¿sabes?
És el testimoni de Bilbo Basterra. Ells expliquen aquest context que viuen a l'organització Futuro Vegetal, ho explica d'aquesta manera, però Nico, per què ha xerrat amb ell? Què va passar a Eivissa?
Sí, durant el juliol del 23 van protagonitzar una sèrie de protestes i mobilitzacions durant una setmana. Entre altres coses, van tirar pintura biodegradable contra les cireres de Patxà a l'entrada. Van fer el mateix contra un jet privat a l'aeroport on es van aferrar. Van fer també una sèrie de protestes a diferents llocs turístics, com aquest cas el Beach Club del Blue Marlin a Sant Jordi. Li hem preguntat per totes aquestes protestes i sobre aquesta etiqueta mitjançant la qual han estat definits en alguns casos per part de diferents organismes de l'Estat com a organització terrorista.
Que el fiscal general del Estado nos incluyó en el año 2023, creo, o 2022, dentro de su informe anual como terroristas dentro de la categoría ecologismo radical, que hasta entonces pues no existía. O sea, todo un honor, vaya. Luego se desdijo de esto, pero ahí estuvimos un tiempo, ¿no? Y además no solamente se desdijo, sino que achacó esta catalogación a el no haberse leído con detenimiento los informes que le pasaba a la Policía Nacional, ¿no? En fin, ya eso da muchas pistas de la profesionalidad, de cómo funciona la justicia en este estado, ¿no? Pero bueno, se te ha olvidado mencionar también otra protesta que hicimos esa misma semana, que fue la que hicimos contra el megayate de la tetera de Walmart, que yo creo que han sido dos de las protestas, esta junto con la del jet privado, de las que más han sonado por todo el planeta, de las que nosotras hemos llevado a cabo, y la verdad es que estamos muy contentas. Además, con esta, o sea, no solamente por la repercusión mediática, sino porque incluso con esta protesta del megayate se replicó en Barcelona unos meses después, y la propietaria del megayate, la heredera de Walmart, dijo que no iba a volver al Mediterráneo por miedo a las activistas climáticas. Entonces, bueno, una pequeña victoria para la clase obrera.
Aquestes són les accions que varen dur a terme a Eivissa. Nico, que ha passat jurídicament després d'haver fet aquestes accions?
Clar, ells han estat denunciats per un presumpte delicte de danys. Aquesta categoria és una que han estat investigats, de fet estan sent investigats ara mateix ells i altres membres, perquè han fet protestes similars a altres zones de l'Estat i d'Espanya, no? I, clar, ell és advocat, que això no ho hem explicat, però el Bilbo Bassaterra també és advocat, ells tenen també assessorament en aquest sentit, i per això li preguntam quins són els productes que utilitzen en les seves protestes i si, segons la seva perspectiva i segons la defensa que ells tenen, realment estan danyant allà on utilitzen aquests productes per protestar, no?
Uh-huh. A veure què diu.
Pues a ver, normalmente utilizamos pintura biodegradable y lavable al agua, es témpera, vaya, es la misma témpera que utilizan los niños pequeños que se manchan el babi y que luego llegan a casa, la madre le mete, o el padre le mete el babi a la lavadora y sale limpio. Quiero decir que no sé, yo siempre comparo mucho el posible daño que nosotras podamos hacer a una persona que orine en una fachada, es lo mismo, ¿vale? Sería absurdo pedir una pena de prisión para una persona que ha orinado en la fachada de un inmueble, entonces no entiendo cómo a nosotras por hacer algo que en la práctica es similar, que cuando llueva se va la pintura, si quieres limpiarla como mucho la vas a tener que dar un manguerazo y ahí si quieres a lo mejor frotar un poco con una fregona, pero no, nada mucho más allá de eso. Yo no entiendo que a nosotras se nos esté acusando de cometer un delito de daño por este tipo de cosas.
De fet, Nico, aquest tipus d'accions, tirar pintura, per exemple, a una façana, a un avió, a un vaixell, com han fet ells, també me venen a l'escap altres tipus d'accions com aquesta, com, per exemple, utilitzen també a museus, no? Tirar pintura a peces museístiques.
Efectivament. Sí, sí, efectivament. En aquests casos... és cert que aquest tema no l'he investigat tant perquè no ha corregut dins de les Balears, però sí que vaig parlar una vegada amb un expert en restauració i en patrimoni, i ell deia, està fent un doctorat en història de l'art i en restauració, i explicava que realment no es danya com a tal aquests quadres perquè estan protegits, no? amb un vidre. Dit això, o sigui, els oients que ens puguin estar escoltant, probablement la majoria, perquè o sigui, al final estem a una illa on tenim molts de problemes també en relació amb el territori, doncs potser molta gent pot estar d'acord, no? en que d'alguna manera s'ha de posar aquest tema sobre la taula, però potser hi ha gent que està pensant, home, però és necessari protestar d'aquesta manera, és que això és molt polèmic, és que quina culpa tindran determinats negocis o per què s'han d'aferrar a un jet privat, no? Hem confrontat aquesta qüestió amb en Bilbo i li hem preguntat per què han escollit aquesta manera de protestar.
Y el porqué de este tipo de protesta, pues es muy fácil, el eco mediático que tienen, ¿no? Nosotras no hacemos solo este tipo de protestas. Por ejemplo, hemos hecho también pues sabotajes, pequeños sabotajes y cosas así. Uno de ellos, el más conocido y el más grande que hemos hecho, fue al macromatadero de Binefa en la semana de Navidad, que se paró la producción durante 3 o 4 horas, pero sí que, porque entendemos también que hay castración directa, ¿no? Que hay que parar de alguna manera literalmente la maquinaria, pero también creemos en el poder comunicativo que tienen este tipo de acciones, pues más golosas, ¿no? Para la prensa, y que hacen que lleguemos a un público que de otra manera pues no llegaríamos, ¿no? Al final es eso un poco. Si nosotras le tiramos pintura a un jet privado en Ibiza, eso va a dar la vuelta al mundo, y eso va a hacer que en muchos periódicos, en muchos programas de radio, programas de televisión, se nos invite a participar incluso en algunos de ellos, podamos hablar de crisis climática. Y yo digo siempre lo mismo, si tú con una protesta al uso, de las que tú pides permiso al ayuntamiento y vas allí a la plaza y te pones con tu cartelito, tienes un alcance de 100 personas, nosotras con una protesta de este tipo llegamos a millones. Entonces, si solamente un 10% de esa gente se plantea el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, yo creo que ya es un éxito comunicativo, ¿no?
I de per una qüestió purament mediàtica, és el que contesta.
Sí, també li hem demanat per una opinió més general de tot el que està passant al voltant de la crisi climàtica. Cada any se celebren cimeres, els científics alerten sobre els efectes cada vegada més devastadors, es posen objectius per revertir al màxim possible la greu situació, però al final les potències mundials tampoc estan complint. I li hem preguntat a en Bilbo en quin punt troba que estem en aquests moments.
Bueno, yo tengo muy claro que llevamos muchos años, ¿no? Ya no diría de retraso, porque de retraso sería como asumir que estamos intentando hacer algo y no llegamos. Llevamos muchos años siguiendo con una dinámica que fomenta, ¿no?, la destrucción del hábitat de nuestra humanidad. Y eso no es nada positivo, ¿no? Yo creo. y quien diga lo contrario, pues habrá que ver qué problema tiene, la verdad. Y no sé, a mí me parece que muchas cumbres y todo este tipo de historias que no sirven para gran cosa. Hace unos años te habría dicho que no sirven para nada. Luego de hablar con bastantes personas, pues, de pueblos indígenas y demás, nos dijeron que era el único espacio donde ellos sentían que a nivel de política internacional eran escuchados. Entonces dije, bueno, pues igual sí que tienen una utilidad. Pero después de la última COP, de la última cumbre por el clima, en la que los pueblos indígenas fueron expulsados de aquella manera de la cumbre, pues yo creo que ya ni para ellos sirve ya nada, ¿no? Entonces, sinceramente, soy muy poco optimista con la comunidad internacional, sea lo que sea eso, y con las decisiones que toman los políticos. Creo que la única forma que tenemos de mitigar, que no es de solucionar, que la crisis climática ya es irreversible, pero la única manera que tenemos de mitigar, pues, sus efectos es organizándonos la gente de a pie y haciendo todo lo que esté en nuestra mano, que eso incluye, por ejemplo, pues desde las protestas que nosotros hacemos, a montar una huerta urbana, ¿sabes? Hay mil cosas que se pueden hacer, y creo que es la única manera que tenemos realmente de mitigar un poco los efectos.
Ells estan decidits a l'acció, Nico. Això és el que explica en Bilbo Basterra.
Sí, i de fet després ens explicarà quines són les conseqüències de tot això. Li hem preguntat també, clar, perquè s'han produït i es produeixen constantment grans desastres, atemptats ecològics protagonitzats en ocasions per grans multinacionals com vessaments de petroli, etc. Però finalment el que es veu moltes vegades és que no els responsables o la gent que està en aquestes empreses en llocs importants dins dels consells d'administració, doncs no s'acaben de pagar les conseqüències, no? Li hem preguntat què pensa ell de tot això.
A mí me parece muy evidente, ¿no?, que alguna, por ejemplo, el tema de los macroincendios que tenemos que asolan la península casi cada verano, a mí me parece que hay una conexión muy evidente con la responsabilidad, pues, de todas las empresas que están haciendo negocio con el monocultivo de pino o el monocultivo de eucalipto, de todas las empresas que están haciendo negocios de la deforestación en general, por ejemplo, la industria ganadera, ¿no?, que es la mayor responsable de la deforestación en el mundo. En fin, hay unos claros responsables, que no somos la gente que toma unas duchas más largas de la cuenta, ni aquel que coge el coche todos los días para ir a trabajar, precisamente, que muchas veces se pone el foco en esto, ¿no? Y creo que evidentemente no se están tomando responsabilidades sobre quién realmente se deberían tomar. Pero al final es una cuestión estructural, ¿no? El sistema que tenemos no está pensado para defender nuestra vida ni para defender nuestros derechos. Está pensado para mantener un cierto orden social, y eso es lo que nosotros estamos cuestionando con nuestro activismo. Por eso nosotros tenemos los procesos represivos que tenemos.
¿Quins són aquests processos repressius que assegura que tenen en Bilbo Basterra, Nico?
Doncs...
ara m'ho explicarà, crec.
Sí, ara ens ho explicarà. Hi podria enfrontar-se fins a 20 anys de presó, perquè, clar, no és només el cas que estan investigant els jutjats d'Eivissa, sinó que hi ha altres casos també. I bé, ell o els companys o companyes seus es podrien convertir bé en activistes climàtics que finalment, doncs, acaben presó. I bé, crec que si això realment acabés passant, bé, jo crec que pot generar una reflexió a nivell social. Jo insisteix que pot haver gent que no estigui d'acord amb la forma de protestar, però crec que 5, 6, 7, 8 anys de presó per al final gent que no està cometent atemptats com si fos una organització terrorista, m'apareix fort. Però bé, anem a escoltar en Bilbo a veure què diu.
A mí me hace mucha gracia cuando nos llaman ecoterroristas, porque dice ecoterrorista yo, ecoterrorista Repsol, ecoterrorista El Pozo, pero yo, que lo que estoy haciendo es intentar que haya un futuro habitable en este planeta para la gente de nuestra especie. Bueno, me parece que es un poco ridículo el término. Y al final, bueno, pues es eso. Nosotras con estas protestas sí que cuestionamos la base misma del sistema. Cuando tú estudias derecho te enseñan que los jueces tienen que ponderar, ¿no?, los distintos derechos, los bienes jurídicos a proteger y ese tipo de cosas. ¿En qué escala cabe que sea más importante la protección de un bien privado de una persona más multimillonaria, que muchas veces ni siquiera es una persona sino una corporación, frente al derecho a la vida de todos los habitantes de este planeta, ¿no? Pues la verdad es que cuando nos ponemos así parece bastante ridículo que se nos está acusando de todo lo que se nos está acusando, que se nos ha acusado de terrorismo, de organización criminal, de hecho esa acusación sigue aún abierta, se nos está acusando de muchísimos delitos de daño que podrían llevarnos a la cárcel. Yo mismo afronto la posibilidad de entrar 20 años en prisión solamente por las protestas que hago.
20 anys de presó afronta en Bilbao Basterra, Nico.
Sí, bé, ell diu que són el màxim d'anys als quals es podria enfrontar, però dins d'aquell assumeix que és molt possible que acabi a presó, ell calcula o creu que podrien ser uns 4 o 5 anys, que no deixa de ser molt de temps, no? Com bé dèiem. Ell ens ho explica.
Pero sí que es verdad que yo tengo asumido que es muy probable que entre 4 o 5 años en prisión. A mí eso también me afecta a nivel emocional, me afecta a nivel laboral, me afecta a nivel de planificación de mi vida. Yo no puedo planificar mi vida porque sé que en cualquier momento, si me toca un juez que ese día se levante con el pie cambiado, me puede meter directamente en prisión, ¿no? Por hacer unas protestas que no dañan absolutamente a nadie, que si causan algún perjuicio, es un perjuicio económico a una corporación multimillonaria, y eso a mí me puede llevar a la cárcel. Mientras que estas corporaciones multimillonarias pues tienen todo el derecho del mundo a arruinar nuestro futuro y nuestro presente, ¿no? Porque también son corporaciones que expolian a los pueblos, que nos precarizan a todas, que en general hacen mucho mal ya a día de hoy. Y bueno, pues sin embargo, ya vemos, ¿no?, que este sistema que se supone que está para proteger nuestros derechos, al final a quien está dándole subvenciones para que continúen con su actividad y a quien está intentando meternos en la cárcel, ¿no? Uh-huh.
És el testimoni d'en Bilbo Basterra, és un dels membres de Futuro Vegetal, una organització activista climàtica que l'any 2023 va protagonitzar una setmana de protestes i mobilitzacions a Eivissa, entre les quals tirar pintura biodegradable contra les cireres de Patxà, també una altra protesta amb pancartes en el Bridge Club Blue Merlin a Sant Jordi. També vàrem tirar pintura a un jet privat a l'aeroport també d'Eivissa. Volien saber, veurem quins arguments tenien ells, i en Nico Ribas mos ha duit aquest testimoni. Nico.
Sí, bé, crec que és un, com deia, és un testimoni interessant. Crec que independentment de si qui pot estar més o menys d'acord o tots els matisos que pot haver dins d'una organització com aquesta, crec que és interessant dur aquest tema, fer una petita entrevista on ell ens conta la seva perspectiva, cadascú que, òbviament, que tregui les seues conclusions, però crec que sí que és interessant reflexionar sobre quines són les conseqüències que estan patint ja a dia d'avui sobre aquesta crisi climàtica que vivim, que és cert que ja se'n parla des de fa molts anys, però crec que ha estat en els darrers, potser des de la pandèmia, on cada vegada més ho sentim, no? I al final en un territori petit com són les nostres illes també són molt sensibles, no? Aquests fenòmens meteorològics també adversos. Van viure una dana fa poc a Eivissa. Recordeu-vos també de la dana catastròfica de Sant Llorenç des Cardassal l'any 2018. Bé, crec que són coses que hem d'estar molt, molt atents i exigir, sobretot, no?, en els nostres representants polítics que prenguin acció. Mm-hmm.
I doncs, Nico, moltes gràcies per aquest testimoni i també per haver-nos contat històries d'Eivissa que no coneixíem. Aquestes festes, dijous i divendres, mos vares dur en dijous història dels pas d'en Freddie Mercury per Eivissa, que també va ser molt interessant. I també divendres varen parlar sobre l'onada de guies espirituals que s'estan
instal·lant. El neo-xamanisme.
Que s'estan instal·lant a Eivissa, que també va ser interessant d'explicar.
Estarem pendents a veure què passa, perquè segurament ens seguirà bé i potser duim alguna història més en un futur pròxim aquí en el programa.
Exacte, mos tornarem a sentir en el pròxim amb Olivetes, en el pròxim festiu aquí a IB3 Ràdio. Nico, gràcies des d'Eivissa.
Moltes gràcies a tu, Inés, i molt bon dia.
Adéu, adéu. Adéu. Hem arribat pràcticament a les 12 en punt del migdia. Bon dilluns de Pasco, una aturada per serveis informatius de la casa i tot d'una tornem entrant amb Olivetes.
Això no s'oblida, el teu cos i el meu són pures.